L'informatiu del migdia.
El record de les dones que fan patacar el món presideix els actes del 8M a Castellà. És dilluns 9 de març. L'acte institucional es va fer divendres i diumenge es va celebrar l'acció artística Els carrers han de ser segurs. De seguida us ampliem la informació de tot plegat abans d'altres titulars. Els bombers voluntaris aconsegueixen que una cinquantena de persones donin sang a l'iniciativa Els bombers t'acompanyen a donar sang, que es va fer ahir a la plaça Major. I en esport, la Unió Esportiva Castellà supera per 3-1 la Igualada i retalla la distància amb la quarta posició. I la previsió meteorològica, encara que ara no ho sembli, núvols mitjans amb plogims des d'aquest migdia fins a primera hora de la tarda. Les temperatures no superaran els 12 graus. Comencem. Castellà va celebrar el Dia Internacional de les Dones amb un acte central divendres passat sota el lema Dones que fan batacar el món. L'acte va començar amb el Parlament de la regidora de Feminismes i LGTBIQA+, Ángela Bailén, que recordava l'episodi viscut als Premis Goya fa uns dies en què la directora Alauda Ruiz de Azúa explicava que era tot just la quarta dona en recollir el premi a la millor directora en 40 anys de guardons. Bailén citava així la directora basca.
Va recordar que era la quarta dona que rebia el premi a la millor direcció en 40 anys d'edició. No cal ser de números, de 44. I va afegir, si bé el talent no entén de gènere, la igualtat d'oportunitats històricament sí que ho ha fet. Una frase molt breu que interpel·la a la reivindicació del dia d'avui. Perquè només és la igualtat. Només volem les mateixes oportunitats. Només, només. Si alguna de nosaltres en algun moment pensa que hem anat massa lluny o que ja hi som, res més lluny, desafortunadament. I cal no oblidar que els drets de les dones sempre, sempre són susceptibles de retrocedir. Com va dir, tornant a parafrasejar una gran dona, filòsofa francesa, Simone de Beauvoir, no oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica, religiosa, perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai es donen per adquirits.
També es va encarregar de donar la benvinguda al públic, que va omplir la sala de petit format de l'Ateneu, l'alcaldessa de Castellà del Vallès, Yolanda Rivera, que afirmava que la jornada del 8 de març ha de servir per fer valdre el paper de la dona durant tants anys i se centrava sobretot en les castellarenques, assegurant que al nostre municipi hi ha moltes dones que fan batalla castellà.
Perquè a Castellà hi ha moltes dones que el fan bategar, dones que estan i que esteu al capdavant d'entitats, al capdavant de comerços, de negocis, al capdavant de famílies, que tampoc és fàcil, al capdavant bueno, que feu bategar entre totes, que feu bategar castellà. I això és un gran acte de reconeixement a totes aquestes dones que fem entre totes bategar castellà. Jo crec que quan pensem en dones que són referents, no? Sempre pensem en grans referents. A mi m'agrada molt aterrar-ho a coses més properes, no? I pensar en referents que tenim al nostre costat, les nostres veïnes poden ser referents, dones molt anònimes que són referents, i referents també són les nostres àvies, les nostres mares, perquè som el que som pel llegat que hem heredat d'elles i bé, jo crec que tenim un gran repte totes les dones que estem avui aquí i totes les dones de Castellà, és quin llegat deixem a les nostres filles, no?
Més tard va ser el torn de la lectura del manifest a càrrec de l'artista Neus Segalés. El text assegurava que aquesta és una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva.
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva. Un espai compartit per reconèixer el camí recorregut pel moviment feminista, honorar les dones que ens han precedit i reafirmar, avui més que mai, el compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes com a pilar irrenunciable de la democràcia.
Segalés, a través del manifest, explicava que aquest any la jornada adquireix un significat especial, ja que s'acosta al 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, celebrades a Barcelona el maig de 1976.
Dones d'arreu del país ompliren amb la seva presència i les seves veus el paranimf de la Universitat de Barcelona en un context de transició política, quan encara eren ben visibles les ferides de la dictadura. Aquelles jornades van representar un punt d'inflexió. Per primera vegada les dones van ocupar un espai públic de debat per formular en veu pròpia les seves reivindicacions i propostes després de dècades de silenci imposat. La gran força transformadora d'aquell moment històric rau en el fet de que va ser un moviment construït des dels debats i les propostes col·lectives protagonitzat per dones activistes i referents.
Després de la lectura del manifest va ser el moment musical on el grup Llum a l'escena va interpretar diferents temes. Sònia Gatell, l'encarregada de dirigir els diferents cors que formen el grup, assegurava que l'espectacle estava dedicat a totes les dones que van ser, les que som i les que vindran. Al llarg de la proposta musical, els cors van adaptar al català cançons com This Is Me, del musical The Greatest Showman, o Seasons of Love i Another Day de Ren. Durant l'espectacle també van cantar la cançó Mamà, de Rigoberta Bandini, on fins i tot van demanar la col·laboració del públic.
L'informatiu del migdia.
Seguim amb temes relacionats amb el 8M. El col·lectiu Dones del grup Art 08211 va poder realitzar ahir l'acció artística participativa Els carrers han de ser segurs, tot i el mal temps. L'objectiu era reivindicar el dret de les dones a ocupar l'espai públic sense por, utilitzant l'art com a eina de transformació social i visibilització, però la pluja que va anar caient va concentrar tothom sota l'aixopluc del Calissó. La crida va funcionar molt bé, segons una de les organitzadores, l'artista Neus Segalés.
La crida que hem fet, de moment, amb el que són entitats de poble, per exemple, han vingut Urban Sketchers, vale? Tota aquesta xarxa que preteníem fer, jo crec que sí que està funcionant, estic esperant també grups de Sabadell que ens han dit que pujaran, però bueno, com venen amb transport públic, doncs estem esperant encara que arribin. Llavors, estem contentes, de moment, amb el temps que tenim i la resposta que també estem tenint, estem contentes.
També es van sumar a l'iniciativa alguns dels assistents a l'itinerari Camí Lila, que havia arrencat una estona abans des de l'era d'en Patasques, però que es va haver d'interrompre per la pluja quan estaven al Calissó.
Al final, el poble, quan muntem tantes coses, això també ha de provocar aquesta xarxa, no? El que jo no conec a tu, tu no em coneixes a mi, doncs anem a fer xarxa i anem a que aquestes coses es comuniquin, no? I crear aquesta sororitat que, per exemple, demanem pel 8M.
La intenció de l'acció era ocupar els espais públics, segons Segalés.
Pensem que és un dels problemes principals que tenim les dones, que els carrers han de ser segurs. Aquesta inseguretat que tens a vegades quan camines sola pel carrer, depenent de les hores que sigui, no hauria d'existir pel simple fet de ser dona. I llavors per això vam dir d'ocupar aquest espai, però d'una manera bonica i segura, d'estar dibuixant amb les companyes. Creiem que era un acte com molt bonic per reivindicar el 8M.
L'Esther, una de les coordinadores de l'Art Club del Lab Castellà, un espai col·laboratiu per compartir coneixements, inquietuds i tècniques artístiques preferides, va voler contribuir a l'acció artística amb una visió sobre la intimitat femenina amb un dibuix amb aquarel·les i llapis de colors.
Doncs, bueno, va portar una miqueta de potser la intimitat femenina i aportar algun, ni que sigui un granet de sorra, doncs ja està bé. Aquarel·les i llapisos de colors, ja està.
A la terrassa del Calissó, la Marta i el Marc enllestien els seus treballs. La Marta, membre del col·lectiu Art 08211, va fer un treball sobre les seves dones i el Marc, un del Calissó, com a espai segur.
Les meves dones, les dues àvies, ma mare i la meva millor amiga. M'he inspirat quan he arribat aquí. He dit, vale, el dia no està acompanyant, doncs faig alguna altra cosa. I he pensat en fotografies, he anat mirant i mira, ha sortit aquesta composició.
I la idea era pintar les persones com aquest espai segur que representen.
Al final, els dibuixos es van penjar en una de les parets del Calissó amb una estructura de fils, amb la visió d'estendre'ls amb una mena de xarxa. Les obres creades formen part de l'exposició mensual del mes de març al Calissó.
L'informatiu del migdia.
Un total de 49 persones van acostar ahir al matí a l'autocar del Banc de Sang i Teixits instal·lat a la plaça Major dins la iniciativa solidària. Els bombers t'acompanyen a donar sang amb la col·laboració dels bombers voluntaris i del CERNA. Tot i el mal temps, és una xifra similar a l'aconseguida l'any passat, encara que es va celebrar en altres dates, a prop de Sant Josep. A més, la jornada es va celebrar el 8 de març, coincidint amb la festivitat del patró dels bombers, Sant Joan de Déu. Segons el cap del parc de bombers voluntaris de Castellà, Oriol García, la gent sempre s'anima.
La gent s'anima i aquí a Castellà som bastant actius en donacions de sang i sempre que ho proposem al banc de sang sempre ens diuen que sí, els perfecte. Ells són els que més o menys ens diuen els dies que tenen disponibilitat i després quadrem amb ells.
Per donar més relleu a la campanya, els bombers van exposar un camió i, per donar exemple, ells mateixos van donar sang.
I també els acompanyem a tothom, que vegin que nosaltres mateixos hem donat sang i que vegin que bueno, estem amb el compromís aquest de que és importantíssim donar sang.
A més, hi havia uns fotocalls amb les siluetes dels bombers per fer-se fotos que es van haver de col·locar sota unes carpes per protegir-les o protegir-se de la pluja.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, victòria de la Unió Esportiva Castellà enfront de l'Igualada per seguir la lluita per les posicions de promoció d'ascens. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Victòria contundent per 3-1 de la Unió Esportiva Castellà enfront d'un dels gais de la categoria, en un partit on els de Juan Antonio Roldán presenten la seva candidatura en la lluita per l'ascens. Pel que fa a la resta d'equips, jornada negra amb derrotes de futsal, hoquei, bàsquet masculí i dels tres equips de vòlei. Arrenquem parlant de futbol i d'aquesta victòria de la Unió Esportiva Castellà enfront de l'Igualada, que fa un cop a la taula per posicionar-se com un dels equips interessats a l'ascens a Lliga Elite. Amb aquest 3-1 davant del tercer classificat, els de Juan Antonio Roldán queden a només 3 punts de la possible plaça de promoció com a tercer millor classificat. De fet, l'equip d'estar en un dels altres grups de Primera Catalana estaria en la segona posició del grup 1 i en tercera del grup 3, mentre que ara, amb 37 punts, és quart a 3 de l'Igualada, el que dona a entendre la dificultat del grup 2 de Primera Catalana. Pel que fa al partit, els de Daniel Campos van obrir el marcador al minut 11 amb gol de William de Araujo, però els locals van saber reaccionar amb l'empat de Miguel Expósito al minut 24. Amb un tira i arronsa durant més de 80 minuts, David López va trencar l'empat al 83 i Pere Belmonte va sentenciar amb el 3-1 en el temps de descompte per certificar una gran victòria. Aquesta és la segona victòria consecutiva de l'equip abans de repetir aquesta setmana a casa enfront de l'Unificació Llafià. I en hoquei, el derbi ballassà entre el Club Hoquei Caldes i l'Hoquei Club Castellà sempre deixen un bon regust de boca, amb dos equips que són capaços de lluitar de cara a sumar els 3 punts. En aquesta ocasió, la Torre Roja va dictar sentència pels locals que van saber dominar el marcador enfront d'un Castellà sense definició ofensiva, amb un 2-0 final. Davant del domini de la possessió dels primers minuts pels granes, els d'Eduard Candami ho van saber trencar al cap de 6 minuts amb gol d'Albert Aguilar. L'ímpetu del jugador calderí el va fer creuar amb força per rematar una pilota on Arnau López no va poder arribar. Amb la baixa sensible pels de Caldes d'Arnau Serra, Pau Cardona va agafar la batuta de l'equip imposant un ritme molt alt de joc. El jugador, que un dia abans va participar en el partit d'hoquei Lliga enfront del Futbol Club Barcelona, va ser el principal referent del joc arlequinat enfront d'un Castellà que li va costar trobar el seu. Tot i gaudir de bones ocasions, els granes no van estar gaire encertats en les múltiples ocasions, arribant al descans amb l'1-0 en contra. El partit no va permetre ni un segon de relaxació per cap dels dos equips, que van mostrar el millor del seu repertori, fent gaudir el nombrós públic de la grada de la Torre Roja. Un penal a 6 minuts del final va acabar de decidir el partit pels arlequinats, que Enric Anglarill va ser capaç de transformar. El físic va començar a fallar pels visitants que, tot i no baixar els braços, no van ser capaços de retallar les diferències. Així parla del partit el tècnic local, Eduard Candami.
Penso que s'ha vist un partit de nivell per la Nacional Catalana, dos equips que juguen molt bé a hoquei, que defensen bé, que volen atacar, que proposen. I la veritat és que jo crec que la gent que ha vingut avui ha vist un partit de Nacional Catalana d'alt nivell. A partir d'aquí, doncs, sí, hem tingut, jo penso que la primera part hem tingut dues transicions molt ben jugades, hem tingut l'efectivitat de fer l'1-0. Jo penso que al final de la primera part del Castellà i l'inici de la segona part, el Castellà ha estat superagressiu a dalt, molt forts, ens ha costat treure la pilota bé, però bé, com toca, doncs crec que l'equip ha sabut patir, aguantar, si no podem jugar, no podem jugar i defensem, i crec que a partir del minut 8-9 de la segona part ja el Castellà, jo penso que no ha pogut aguantar el seu nivell d'intensitat a dalt, han baixat, i a partir d'aquí també nosaltres hem començat a jugar també més còmodes, no? Penso que hi ha hagut dos contres també per poder matar abans el partit, amb el 2-0, perquè jo sí que ells ja els he vist que també els hi faltava... Pues que el partit ha sigut de molta intensitat, no? I al final crec que al final també els hi ha mancat una mica de benzina per poder-nos fer una apretada més.
Per la seva banda, el tècnic Serenc Fiti també creu que va ser un partit molt intens.
Sí, el partit ha sigut molt intens. Jo sabia que ells lluitarien aquest partit fins a l'extremitat perquè em coneixen i perquè volien guanyar aquest partit i sabien que jugant a casa i tal, i que, bueno, que això, no? Que li dona molta importància aquests 3 punts. També és cert que venien amb 6 punts avall i no volien despenjar-se de les 4 a dalt. I bueno, ja han sortit, doncs, això, a donar-ho tot. Nosaltres és veritat que hem sortit potser amb una marxa menys al principi, sobretot al principi del partit ens ha costat una mica entrar amb el partit. Després sí que és veritat que hem anat entrant. Al final de la primera part jo crec que hem tingut alguna que no ha volgut entrar, que podia haver entrat la bola. I ells la veritat és que han defès molt bé. Han fet un partidàs defensivament parlant brutal. Vull dir, entre els porters i la defensa, per mi han fet un partit de 10. Vull dir, felicitar-los i com he fet, donar-los l'enhorabona i ja està.
El tècnic castellarenc analitza també els punts forts del Caldes i els febles del seu equip.
Ells no han descansat ni un sol segon en defensa, no han obert les línies ni un sol segon. És veritat que nosaltres ens hem intoxicat una miqueta de bola sense llegir ben bé que la defensa està molt tancada i potser hauríem de buscar algun xut més exterior. Però bueno, l'anàlisi al final no és un tema del resultat. Jo sempre dic que al final els partits s'han de jugar i uns es guanyen i uns es perden. No? Avui te'n vas emprenyat, perquè bueno, jo he cregut que la primera part, sobretot al final, podíem haver empatat el partit i al final se'ns ha escapat per no materialitzar les ocasions que hem tingut, i ells pues, les han tingut moltes també. És veritat que per les que han tingut també potser podrien haver marcat algun gol més, perquè han tingut contres molt clares i molt netes, tampoc les han aprofitat, i al final del partit, quan estava tot més igualat, pues, bueno, ha arribat aquest penal i mira, al final l'ha clavat, xapó, enhorabona per ells perquè ho han fet molt bé, i a seguir treballant.
Tot i la derrota, el Castellà queda igualment en tercera posició, a 4 punts del Noia, i el Caldes és quart, retallant distància a només 3 punts. En futbol sala, com dèiem, derrota per 4-2 davant de la Unió Santa Coloma, una de les pistes més complicades de la categoria. Tot i la derrota, l'equip va quallar un bon partit on van ser capaços d'avançar-se per 0-1 en la primera jugada de partit amb gol de Pau Clarà i 4 minuts després amb el 0-2 d'Oriol Fantova. L'equip va saber resistir als embats del rival fins als instants finals de la primera part, quan els de Santa Coloma van retallar diferències. Aquest gol va fer mal a l'equip, que tot i continuar intentant-ho, a la segona va rebre 2 gols en els primers 5 minuts i el definitiu 4-2 a les acaballes del partit. Així parla Borja Burgos del joc del seu equip.
Bueno, crec que jugàvem contra segurament l'equip amb més talent de la Lliga i dient que el millor equip. I la primera part vam estar molt bé, la veritat. Vam poder ficar-nos 0-2 molt ràpid al marcador i crec que la primera part molt sòlid, generant ocasions, la veritat és que força bé. I al final de la primera, l'últim minut, pues, bueno, una errada ens va gustar l'1-2 i jo crec que aquest gol ens va fer una miqueta mal. A part, només d'arrencar la segona part ens van empatar en una jugada d'un rebot i bueno, ells van posar una marxeta. Nosaltres crec que la segona part ens va costar més atacar, ser una miqueta més competitius en els duels i a nivell defensiu i ens va acabar costant la derrota. Tot i així, content, perquè crec que es veu que l'equip està a prop d'aquests clubs capdavanters i bueno, en la línia que esperàvem, que era afiançar-nos en aquesta zona alta de la classificació, deixar de patir i aquest projecte a mig plaç on esperem que puguem lluitar nosaltres per aquest ascens.
L'equip cau a la 5a posició i queda només 2 punts de la 3a posició. I en bàsquet, victòria del femení per 62-44 enfront del Jet Terrassa, mentre que el masculí va caure per 92-78 davant del Club Bàsquet Llinars. Tot i la igualtat durant la primera part, Les d'Antonio Mesa van anar pel davant en tot moment, arribant al descans amb un 24-21 favorable. Va ser en la segona on van imposar el seu ritme per acabar guanyant de 18 punts i aconseguir mantenir-se fora de les posicions de descens. Un aspecte que el masculí no va saber fer davant d'un rival directe a mitja taula, el Llinars, que només va necessitar d'un quart per trencar el partit. Amb un 31-13 en els primers 10 minuts, la resta del partit va ser molt igualat i el Castellà va guanyar dues de les tres parts restants. De no ser per l'arrencada del partit, els de Jaume Prat haurien tingut possibilitats de guanyar, ja que la resta va ser molt igualat. Amb la derrota, l'equip es manté en onzena posició, en zona de descens, però només una victòria de poder sortir. I, com sempre, acabem amb vòlei, amb la triple derrota dels equips del vòlei castellà en una jornada negra pels seus interessos. El masculí A va caure al tie-break per 3-2 en un intens duel enfront del club vòlei Cabrils i és setè en la classificació a només 3 punts de la part alta de la taula. El B torna a perdre per 3-0 i encara no ha sumat cap punt en tota la lliga. El femení també va perdre el tie-break per 2-3 davant del club vòlei Mataró. Les de Marc Llamas són setenes a 4 punts de la zona de salvació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha dut a terme aquests dies una actuació de millora ambiental a Can Carner amb la participació de l'alumnat de l'Institut de Jardineria i Agricultura, Les Garberes, que ha realitzat diversos treballs de plantació i manteniment amb l'objectiu de reforçar la qualitat paisatgística i ecològica de la zona. L'actuació s'ha fet al Triangle Verd, situat entre els carrers de Josep Vicenç Foix, la Ronda de Ponent i el carrer de Can Carner, on s'han incorporat noves espècies adaptades al clima i pensades per reforçar la resiliència de l'arbrat municipal. En total s'hi han plantat 12 garrofers, 7 aurons tridentats, 6 pistatxers xinesos i 14 paulònies. Aquest dimarts 10 de març tindrà lloc la conferència xerrada Que no t'enganyin, com identificar i evitar les estafes més habituals, que es farà a les 11 al Casal de la Plaça Major, en Casal d'Avis de la Plaça Major. En aquesta xerrada, adreçada especialment a la gent gran, s'explicaran les estafes més freqüents que es produeixen actualment tant de manera presencial com falsos revisors, vendes enganyoses, furts al carrer, com telefònica, trucades que suplanten familiars o entitats bancàries, i digital, SMS i correus fraudulents, coneguts com a phishing. L'objectiu és oferir eines pràctiques i consells senzills per detectar situacions de risc, saber com actuar amb seguretat i evitar caure en fraus que poden afectar greument l'economia i la tranquil·litat de les persones grans. La sessió inclourà exemples i recomanacions clares per guanyar la confiança i autonomia en el dia a dia. La xerrada es porta a terme coincidint amb la Setmana del Consum.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Les ruïnes del mític casino de la Rabassada, amagades al vessant de Collserola entre Barcelona i Sant Quart del Vallès, s'han posat a la venda per 1,7 milions d'euros en un portal immobiliari. L'anunci correspon a una finca d'uns 106.000 metres quadrats, que inclou les restes del que va ser un dels complexos d'oci més espectaculars de la Catalunya del principi del segle XX. El terreny, actualment sense ús i situat dins el parc natural de Collserola, està catalogat patrimonialment i subjecte a fortes restriccions urbanístiques. Segons la informació publicada a l'anunci immobiliari, només es permetria rehabilitar estructures existents per a usos culturals, artístics o professionals, però no construir habitatges nous ni fer-hi desenvolupament residencial. El Gran Casino de la Rabassada es va inaugurar el 15 de juliol del 1911 com a part d'un gran complex d'oci que incluïa hotel, restaurant, jardins i fins i tot un parc d'atraccions. El projecte va ser impulsat per la Societat Anònima de la Rabassada, creada el 1909 amb capital català i francès i amb l'empresari Josep Sabadell Giol com a figura clau en la promoció. I anem a Terrassa perquè alguns usuaris del Parc Vallès van patir un ensurt la nit de dissabte en declarar-se un incendi a les instal·lacions del centre comercial. Segons testimonis oculars, el foc es va produir a la zona de restaurants sobre les 10 de la nit i diversos comensals van haver de ser desallotjats dels locals per facilitar les tasques de revisió i extinció, i alguns d'ells obligats a deixar a mitges el sopar que estaven menjant i van haver d'esperar sota la pluja. No hi va haver cap ferit, però fins al lloc dels fets es van traslladar 6 dotacions dels bombers de la Generalitat, així com algunes patrulles de la Policia Municipal de Terrassa, per dur a terme les tasques d'evacuació i ordenar el flux de persones en una zona tan concorreguda els caps de setmana. La informació donada pels mateixos testimonis dels fets i que han estat confirmada pels bombers apunten que l'incendi es va originar a una sala elèctrica a la planta baixa del centre comercial aliena als restaurants. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 9 de març del 2026. Ens acomiadem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Sandrés, els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda.